més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís d'avui dijous 7 d'octubre del 2021. 6 derbis són els que tindrem aquesta temporada a la segona B de futbol sala després de l'ascens del passat estiu de l'Amics del Pou Escorial Insercat. El primer d'ells arriba aquest dissabte al carrer Garcilaso, Escola Pia, precisament contra Amics del Pou. El Club Natació Sabadell haurà d'esperar la seva oportunitat, en aquest cas, per disputar els primers derbis de la temporada. Però un duel que es preveu d'urgències entre dos equips que no han guanyat encara. La Pia porta un punt i l'Amics del Pou cap ni un. És un duel entre penúltim i últim classificat. De moment no han començat massa reeixides les coses, però malauradament és un derbi que també ens porta al terreny extraesportiu, fora del que és en si el partit, del que passarà al parquet del carrer Garcilaso. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Com estàs, Pau Vituri?
Vinga, som-hi, anem a explicar aquest derbi, anem a explicar tota la prèvia que ve molt i molt i molt calenta, perquè ja ha començat el primer gran enrenou de la temporada, la primera gran polèmica a dos dies del partit, i expliquem per què. Perquè l'Escola Pia ha limitat de forma molt restrictiva l'aforament al pavelló del carrer Garcilaso, i aquest cop la pandèmia no és el principal motiu d'aquesta mesura,
no.
que també, però hi ha d'altres motius, en
sí,
aquest cas.
Sí, com dius, la Covid és un dels motius, evidentment, però per dir-ho clar i curt, i ara ho desenvoluparem, aquesta mesura s'ha pres per prevenir possibles incidents entre els aficionats dels dos equips. I la prova més clara d'això, Pau, és que la Pia, de moment, en el que duem de temporada segona B, ha jugat un partit a casa, va ser a l'estrena contra l'Ibiza, i es va permetre l'entrada de més públic, també de forma limitada, però aproximadament hi havia una seixantena de persones en els dos pisos del pavelló del carrer Garcilaso. Aquest cop l'aforament és de 30 espectadors, 20 reservats per acompanyants de l'Escola Pia i 10 per l'Escorial. És una decisió que s'ha aprovat per junta, per la junta de l'Escola Pia. Fins i tot es va plantejar i va sorgir la idea de fer el partit a porta tancada, una decisió que es va descartar del tot. Finalment es va aprovar aquest aforament més limitat, i a partir d'aquí hem de desenvolupar tota aquesta qüestió. Per què aquest raonament de preveure possibles incidents? Doncs evidentment, Pau, tot ve motivat per tot l'episodi que vam viure, especialment en l'últim derbi, en aquest cas no Pia Escorial, sinó que després també entrarem en aquesta qüestió de que l'Escorial per què paga també una mica els plats trencats de tot plegat, però la tensió que hem viscut en aquests últims anys, i especialment en l'últim derbi, va ser entre la Pia i el Club Natació Sabadell, un derbi que no es va jugar al carrer Garcilaso, sinó que va tenir lloc al pavelló del Nord. A partir d'aquí, tota aquesta escalada de tensió doncs, va desembocar finalment en una baralla i uns incidents lamentables que vam viure en aquest últim derbi, com diem, al pavelló del Nord. I per tot plegat, Santi Sardà, el director de l'Escola Pia, justifica aquesta mesura que també s'apliqui en el derbi contra l'Escorial, la de restringir l'aforament per aquest partit de dissabte.
Al final hem de prendre una mica del que ens ha passat en els últims derbis, de que no han anat bé, que les aficions no s'han comportat bé ni per una banda ni per l'altra. Llavors, bueno, al final la Junta ha decidit que no volem donar aquesta imatge, no? de portes en fora ni de portes cap endins. Llavors hem de controlar una mica això, i la mesura més fàcil, i ara mateix encara és molt més fàcil pel tema del Covid, doncs reduint l'aforament i controlant l'entrada al pavelló.
Les paraules del Santi Sardà, el director esportiu de la Pia, en aquell cas, recordem, va ser un Club Natació Sabadell Escola Pia, l'últim derbi, de fet, de la temporada passada. Si recordeu, el de la primera volta el van poder seguir al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, aquell partit, va ser un partidàs entre la Pia i el club, que es va resoldre per un gol de diferència, però aquí entra un tercer actor en escena, que és l'Escorial, que no ha estat involucrat en els derbis, si més no de primer equip fins ara. Simplement, al final és el tercer equip sabadellenc que ha pujat aquest any a la segona B. No sé quins motius es donen al carrer Garcilaso en aquest sentit.
Com dius, l'Escorial al final ha pujat aquest any de tercera nacional i en les últimes temporades l'hem vist en categories inferiors i lligues catalanes. De fet, hi ha només un únic precedent en els últims anys entre l'Escorial i la Pia. Va ser un partit de Copa Catalunya de fa uns quants anys. Es va resoldre sense incidents, així que fins aquí. Aleshores, per què l'Escorial ha de pagar, com dèiem, aquests plats trencats de tota la tensió que s'ha viscut en els derbis entre la Pia i el Club Natació Sabadell? Cerdà reconeix que ho lamenta pels aficionats de l'Escorial, però preveient que pot ser un derbi calent i per preveure possibles incidents entre els aficionats d'ambdós clubs, es pren aquesta mesura.
Em sap greu per l'afició de l'Escorial. Evidentment, ells no tenen la culpa de res d'això, perquè no hem jugat mai un derbi a l'Escola Pia i quan vam jugar allà no va haver incidents, però és el que et dic, i tenint l'experiència dels derbis que hem viscut contra CNS, i ara en tenim un altre contra un altre equip de Sabadell, hem d'intentar evitar, encara que no tinguis la culpa, el que no volem és que torni a passar el que ja ens havia passat, no?
Doncs aquesta és l'explicació que es dona des de l'Escola Pia, i seguint en aquesta línia i de forma coherent, Cerdà també ha assegurat, Pau, que es prendran mesures similars en el moment que arribi el derbi contra el Club Natació Sabadell, que està previst pel mes de novembre, també al carrer Garcilaso.
I després diria que són,
sí,
són dos derbis consecutius. Després vindrà el primer Club Natació Sabadell, amics del Pou, de la temporada. Ara el que toca és posar en context tota la situació que hi ha hagut de tensió a la ciutat, derivada especialment, tot i que al final és una situació o és una tensió que s'ha generat arrel dels derbis dels últims anys, però especialment tot va explotar la temporada passada en el segon derbi que explicàvem ara, que Club Pia.
Sí, com dius, al final tots aquests derbis sempre han sigut entre la Pia i el club, sempre hi ha hagut tensió, mai s'ha anat més enllà, però sí que es podia preveure que algun dia podria haver-hi algun detonant, i aquest detonant es va viure, com ho hem anat explicant fins ara, en aquest últim derbi jugat la temporada passada al Pavelló del Nord, insistim, entre el club i l'Escola Pia, i a més, en aquell partit, i era present la regidora d'Esports, Laura Reyes, que va ser testimoni, doncs, com diem, d'aquesta baralla al final del partit. I de tot plegat van sorgir unes reunions entre les dues directives i l'Ajuntament, que encara estan per tancar i que encara s'han de produir més encontres d'aquesta mena, doncs evidentment per treballar per rebaixar aquesta tensió i que no es repeteixin els episodis que vam viure,
sí,
la passada temporada.
És que fins i tot va haver-hi creuament de retrets d'una banda cap a l'altra dient que tu has fet això i de l'altra cap a l'altra dient que tu has fet això altre. Per tant, aquest creuament de retrets va arribar fins i tot als màxims nivells de les seccions de tots dos clubs. Al final també s'ha de tenir en compte les característiques, no?, del que és el pavelló del carrer Garcilaso.
Sí, és el que t'anava a comentar, que al final tots aquests incidents que es van viure al pavelló del Nord, per qui conegui el pavelló del Nord, que segur que molts dels oients doncs hauran trepitjat algun cop, és un recinte molt ampli, molt gran, i evidentment sempre que hi ha algun tipus d'incidents doncs es pot lamentar d'una manera o altra, però hi ha molt d'espai. Per qui no conegui tant potser el pavelló del carrer Garcilaso, és un recinte, Pau, tu també el coneixes, que sí, hi has anat molts cops, és molt petit, és molt reduït, i si comentem això és perquè al final crec que no és el mateix que hi hagi incidents en un pavelló o en l'altre, evidentment no s'han de produir mai, però si parlem d'incidents greus, pot ser sempre més perillós que es produeixin en el pavelló del carrer Garcilaso per les seves dimensions tan reduïdes.
És que al final, si ningú ha estat al pavelló del carrer Garcilaso, o si algú que ens escolta no hi ha estat mai, és una pista que està absolutament enfonsada,
sí,
que té dues graderies, però és que no hi ha espai entre la línia de banda i el que és la graderia, i per tant tot queda com si fos una ratonera, pràcticament.
Sí, sí, per tant, si un dia es produïssin incidents importants allà, es podrien lamentar més enllà fins i tot del que va passar al pavelló del Nord. I després també s'ha de tenir en compte, crec, les relacions entre els clubs. Evidentment, hi ha aquesta enemistat, per dir-ho així, entre l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell, i tot i que l'Escola Pia i l'Amics del Pou no s'han enfrontat a Lliga, per tot el que comentàvem, perquè l'Escorial al final ha estat a categories inferiors, sí que hi ha reconeguda, no?, aquesta rivalitat. De fet, recordo unes declaracions del capità de l'Escorial, Cinto Aranda, durant la pretemporada, que ell deia obertament, la relació amb el club és bona, aquest derbi serà més així de dos equips que ens portem bé, i amb l'Escola Pia ell deia literalment, no ens portem tan bé, i de fet ja també hi ha posts a les xarxes socials on evidentment...
Hi ha tensió.
Sí, hi ha tensió i es fa palesa aquesta rivalitat, no?, entre els dos equips. A partir d'aquí, tornem a repetir el mateix. Al final, per molta rivalitat que hi hagi i per aquesta tensió que es preveu, no hi ha hagut mai incidents entre aficionats de la Pia i de l'Escorial perquè no hi ha hagut enfrontaments, això, en Lliga, més enllà del precedent que comentàvem a Copa Catalunya. Si la mesura que ha pres l'Escola Pia és encertada o no, aquí ja no entrem a valorar, tampoc buscarem aquí decantar-nos d'un costat o l'altre, que cadascú opini, però aquests són els arguments que podem posar en un costat de la balança i a l'altre costat. El que sí que és evident, Pau, és que a l'Escorial no agrada gens la mesura que ha pres la Junta Escolàpia, i si no, escolta el que ha explicat el seu president, el Teo Robles, que ja saps que no s'acostuma a mossegar la llengua, no. I aquest cop tampoc ho ha fet.
Me parece vergonzoso y son gente que no tienen, no sé, es que no saben lo que es deporte. Un derbi, que son dos equipos de saber, que intentemos que no haya follón y tal, estoy de acuerdo. O sea, a mí tampoco me va el follón. Si yo estoy encima de delegado para poder calmar ánimos y tal. ¿Qué es un derbi? Sí, pero los de la Escuela Pía van de sobrados, van de puestos, van de como si fueran de otro, y claro, y nosotros somos de barrio.
Crec que ha quedat clar la postura, en aquest cas, de l'Amics del Pou.
Molt clara la postura, sí.
I en el cas particular del Teo Robles. I més traca, si vols, del president de l'Amics del Pou, assegura que en el partit de la segona volta, que tindrà lloc en el Pavelló del Nord, que és on juga de local l'Amics del Pou Escorial Insercat, no entrarà cap aficionat de l'Escola Pia.
Ya le expliqué el qué y dicen que es pequeño el polideportivo y que si el 33,3% son 10 personas y ellos el 66. Lo juro que cuando juguemos en Pabellón Norte no entrará ni una sola persona de Escuela Pía, ni un aficionado de Escuela Pía. No va a entrar. Entrarán los que estén en acta. Eso lo prometo.
Doncs aquestes eren les dues versions, tant del Santi Cerdà, director esportiu de l'Escola Pia, com del Teo Robles, president de l'Amics del Pou Escorial Insercat. Sobretot un desig, que regni la pau aquest dissabte i que no haguem de lamentar incidents entre totes dues parts, i que al final tota l'atenció, Sergi, se centri en l'aspecte purament esportiu, encara que hagi quedat de moment en un segon pla, perquè ho dèiem al principi, estem tot just a la jornada 4, però és un derbi d'urgències perquè s'enfronten el penúltim contra el CUE, dos equips, un punt contra zero, i que encara no han guanyat, per tant.
Tal qual, la Pia tot just un empat, el que va treure en el debut contra l'Ibiza, i la resta, dues derrotes. És veritat que aquest inici de campanya dels de Pedro Donoso ha estat clarament marcat per les nombroses baixes. Posa-li Lenny Ramos, que va patir un cop al turmell a la primera jornada, Arnau Graell, Carles Comadran...
Jordi Cerdà.
A l'últim partit, Marc Navarro tampoc hi era per un compromís personal. Bé, en tot cas, com diem, està clar que l'Escola Pia no ha arrencat del tot bé, però sí que aquest inici de temporada doncs, ha estat marcat això, per les lesions i per totes aquestes baixes. Carlos Povedano, l'escoltem, jugador de l'Escola Pia, que sí que ha estat disponible en aquests tres primers partits, diu que espera guanyar el derbi contra l'Amics del Pou, sobretot per poder agafar confiança de cara a les pròximes setmanes.
Aunque sea la jornada 4, como bien dices, no es un derbi de urgencias, pero una victoria siempre, tanto a ellos como a nosotros, nos va a ir bien para romper la dinámica, coger confianza y afrontar los próximos partidos con otro ánimo.
I d'altra banda, Sergi, l'Escorial, que és l'únic equip del grup que no s'ha estrenat en el caseller de punts, la veritat és que tenia un inici de calendari duríssim, contra Indústries B, contra Ibiza i contra Barceloneta,
sí.
I que ha estat afectat últimament, especialment, per les lesions.
Sí, de fet, per exemple, el capità Cinto Aranda ja no va poder jugar l'últim partit i no podrà jugar aquest derbi contra l'Escola Pia, i un dels protagonistes que escoltàvem a principis de setmana, Luis García, que té una greu lesió al genoll, estava a l'espera de proves, però evidentment en tindrà per prou temps després de lesionar-se també contra Barceloneta. Per tant, un altre equip, el dels Marinals, que també està afectat per les lesions. Un dels jugadors que sí que jugarà aquest derbi, Jorge Tendero, que l'any passat també va viure tensió en els derbis, en aquest cas a tercera, jugant a les files del grup Tarragona i jugant contra el seu actual equip, ara l'amics del Pou. Escoltem Tendero, que avisa que no es poden permetre començar, ni molt menys, amb un 0-12 aquesta temporada.
Yo lo calificaría como el derbi de las necesidades, ¿no? Ambos equipos necesitamos sumar para poder engancharnos arriba, porque para nosotros hacer un 0-12 sería demasiado y para ellos hacer un 1-12 también sería demasiado. Por lo tanto, creo que es un derbi de necesidades. Más allá de eso, yo creo que el nivel es muy parejo. Ambos equipos tenemos jugadores de calidad, independientemente de que nosotros seamos un equipo recién ascendido.
Doncs estarem pendents del desenllaç esportiu d'aquest Escola Pia, amics del Pou Escorial Insercat. La pitjor de les notícies, al final, Sergi, és l'horari.
Sí, sense cap mena de dubte. Jo crec que els que feu el Sabadell en joc aquest cap de setmana estareu allò segur amb un ull pendent.
És que sempre és agraït poder veure un derbi aquí a la ciutat, perquè no tenim massa derbis d'equips que juguin a categories nacionals. I a la futbol sala en tenim, ho dèiem al principi, 6 derbis aquesta temporada. Normalment eren 2, però ara hem triplicat aquesta xifra. I és una mala notícia que no es pugui veure perquè coincideix amb el Sabadell.
Sí, tant jugar el Sabadell en divendres, que ho comentàvem, ja podien haver jugat en divendres justament aquesta jornada al nou estadi. Però bé, aquest derbi al pavelló de l'Escola Pia entre els Escolapis i l'Amics del Pou tindrà lloc, Pau, dissabte a les 6 de la tarda. Allà hi serem per veure com es desenvolupa, com dius, aquest derbi, i que, evidentment, com el que deies, no, que no haguem de lamentar cap incident i que tot quedi dins la pista en el terreny purament esportiu.
Tu sí que hi seràs, eh, llavors?
Per suposat.
O sigui, ja t'esborres del Sabadell en joc.
Passa-li com vulguis.
Passa't una estona, ni que sigui, home.
Va, després em passaré segur.
Explicar com ha anat la cosa. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
I ja que hem començat el programa en futbol sala, aprofitem també per fer la prèvia de la resta dels principals equips de la ciutat. El tercer conjunt sabadellenc en discòrdia en aquesta segona B és el Club Natació Sabadell, que visita dissabte a 6:45 el Pujolet de Manresa. Un enfrontament entre dos equips que a priori estan cridats a estar a la part mitjana alta de la taula, però que no han començat del tot bé. Els del Bages sumen 4 punts de 9 possibles i els nedadors 3, i tots dos venen de perdre, a més, els seus darrers compromisos. Cristian Rodríguez, jugador del club, demana corregir els errors en defensa per tenir opcions de sumar.
Si tú tienes que ganar un partido metiendo 8 goles, estás jodido, así de claro. Es que tenemos que mejorar muchísimo en defensa y no conceder tanto. En ataque yo creo que tenemos talento suficiente como para que llegue solo. Entonces lo que hay que mejorar es la solidez defensiva y conceder muchísimo de menos. Si conseguimos mejorar eso y un poquito el nivel competitivo, podemos estar arriba. Tenemos un buen equipo.
Una categoria per sota, a tercera, el grup Tarragona s'estrena a casa dissabte a 6:45 de la tarda, rebent al pavelló del Nord el Prosperitat. Els de Manel Muñoz intentaran buscar la primera victòria després de cedir en el debut a la competició contra les Corts. I també té pendent sumar els primers punts del curs al futbol sala Sabadell femení després de començar la temporada a segona divisió amb 2 derrotes. Les de Xavi Muñoz viatgen cap a Saragossa aquest cap de setmana per enfrontar-se a l'Intersala Promeses dissabte a 8:15 del vespre. De seguida engegarem aquí a l'Hotel Suís al Bloc Centre d'Esports Sabadell. Abans us hem d'explicar un altre dels actes principals que hi ha avui a la ciutat, perquè el Teatre Principal acull al vespre la tradicional gala de la 67a edició de la Festa de l'Esport, conduïda, per cert, pel cap d'antena d'aquesta casa, d'aquesta emissora, el Sergi Garcés. Avui es coneixeran el millor esportista i la millor entitat esportiva de la ciutat. En aquesta ocasió s'atorgaran els reconeixements tenint en compte el rendiment esportiu dels anys 2019 i 2020, ja que l'any passat no es va poder celebrar a causa de la pandèmia. El nostre estudiant en pràctiques, Joan Hernández, ens refresca la memòria amb els 10 finalistes, tant en categoria d'esportistes individuals com la d'entitats esportives.
Entre els 10 esportistes finalistes es troben Laura Ester i Maika García. Les dues waterpolistes són les principals favorites avalades per la 5a Eurolliga del Club Natació Sabadell, la plata al Mundial de Guangzhou i l'or a l'Europeu de Budapest. I l'altre gran candidat és Aleix Gómez. el jugador d'handbol sabadellenc del Barça, va aconseguir l'or a l'Europeu del 2020 i el títol de millor jugador jove de la Champions 2019-2020. Seguidament, destaca l'àmbit de natació, on a Carbonell, amb dues plates i un bronze a Guangzhou en natació artística, és la primera representant. Després trobem l'Emma Garcia, especialista en el duet mix i finalista a Corea del Sud. I a Òscar Salguero, que es va proclamar subcampió del món adaptat a Londres. Finalment, el culturista Javier Pérez, campió del món i d'Europa Màster, el tirador Francisco Cabrera, campió d'Espanya de pistola lliure, la triatleta Laura Pallà, guanyadora d'una prova de la Copa del Món de quadriatló, i la gimnasta Anna Pons, subcampiona d'Espanya de gimnàstica rítmica per equips en exercicis de cèrcol i cinta, completen el llistat dels 10 esportistes finalistes d'aquesta edició. Pel que fa a entitats esportives, el Centre d'Esport Sabadell és el principal favorit gràcies a l'ascens a segona divisió aconseguit l'any 2020. Entre els altres candidats, també s'hi troben la UES, participant en el Mundial d'Orientació, o el Jaume Viladoms, organitzador d'una prova de la Copa del Món Júnior a la ciutat. Tot i això, clàssics com el Cercle, l'OAR i el Jazz poden donar guerra. I, per concloure el llistat de les 10 entitats esportives finalistes, hi trobem alguns campions o subcampions a Catalunya, com el Club Gimnàstic Catalunya en gimnàstica rítmica, el triatló Sabadell en dualdó de carretera, el Club Tenis Sabadell en racquetbol o el Motor Club Sabadell segon a l'absolut de circuits. Aquesta tarda, a partir de 8:15, es coneixeran els guanyadors d'ambdues categories en aquesta 67a Festa de l'Esport.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Som-hi, de tornada de la publicitat aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Avui és dijous 7 d'octubre del 2021 i no us espanteu, eh? Ara sí, toca obrir la carpeta Centre d'Esport Sabadell, que avui arriba amb una gran novetat que hem conegut a mig matí i ha estat l'anunci d'Agustín Fernández, del DOC, com a nou metge de la primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell. Agustín Fernández, capità al seu dia, heroi d'Ipurua, que va estar en dues etapes com a jugador, l'altra després del descens de segona divisió, i que ara engega aquesta tercera etapa al club com a doctor, insistim, amb la intenció de posar fre a les nombroses lesions que s'han patit en els darrers temps. Després actualitzarem també com està l'estat de la infermeria al Centre d'Esport Sabadell, però sobretot amb la missió de millorar la comunicació entre els serveis mèdics i el cos tècnic encapçalat per Antonio Hidalgo. Al final s'ha apostat per la figura d'un jugador en el seu dia que va coincidir als vestidors tant amb Antonio Hidalgo com amb Juvenal Ejogo Owono. Aquesta és la columna d'opinió que ens ha deixat l'Adrián Arroyo al voltant de la tornada, anem a dir-ho així, de la tornada al Centre d'Esport Sabadell, però per encapçalar aquests serveis mèdics, d'Agustín Fernández.
Sovint passa que quan tens un problema acabes trobant la solució més a prop del que pensaves o del que semblava, a vegades fins i tot a casa directament, i això és el que ha succeït en el cas del Centre d'Esport Sabadell amb els seus serveis mèdics. El nou doc és Agustín Fernández, i la veritat és que a nivell personal, aquí posaré una mica de cullerada, em fa especial il·lusió que l'excapità agafi aquestes regnes dels serveis mèdics arlequinats, sobretot per qui és i pel que representa. Pràcticament a l'afició arlequinada no cal ni presentar Agustín Fernández, perquè ha estat capità del Sabadell en dues etapes diferents, però potser sí que podem posar posar la lupa en quins moments ho ha estat. Recordem, ara fa res, uns mesos, li dedicàvem un documental a aquella gesta, l'ascens d'Ipurua, el dia que el Sabadell va tornar 18 anys després al futbol professional. Aquell dia, el braçal de capital portava precisament qui ara és el nou doctor del Sabadell, Agustín Fernández. Coincidia que a la capitania, a part de l'extremeny, també teníem a Juvenal Itjogo, ara mateix el segon d'Antonio Hidalgo a la banqueta arlequinada. I per acabar-ho d'adobar, Antonio Hidalgo va arribar uns mesos més tard, al mercat d'hivern de la primera temporada de les quatre que van passar en aquella tongada a segona divisió, i per tant va acabar també lluint el braçalet de capità en els seus últims anys com a futbolista en actiu del de Canovelles. És a dir, que ara mateix el Sabadell té entre el seu cos mèdic i també el cos tècnic a tres excapitans d'aquells que deixen empremta en la seva etapa com a futbolistes. Per tant, al final, si diem de fer un Sabadell més de Sabadell, més de la casa, ara mateix no pot estar en millors mans als serveis mèdics que algú com Agustín Fernández, que tot i no ser de la ciutat, va venir per jugar, s'hi va quedar establert aquí a casa seva, té tota la família sabadellenca al 100%, i ara, a més, agafa aquesta regnes amb una vessant completament diferent. Li dèiem, si recordeu, en el seu dia el Doc quan jugava, ara literalment s'ha convertit en el Doc del centre d'esports, Agustín Fernández.
Doncs ben tornat al Doc Agustín Fernández del centre d'esports Sabadell, una notícia, per cert, que ha estat molt celebrada a les xarxes socials. I ara sí, toca passar al parte, com se sol dir, de l'estat de la infermeria al centre d'esports Sabadell, molt pendents a poc més de 48 hores d'aquest partit al nou estadi de Tarragona contra el Nàstic. D'entrada a l'entrenament d'avui a Sant Oleguer, per cert, amb la presència del Roger Benet, que el tenim a les vies de so, amb la seva càmera de fotos, per això, immortalitzant aquesta tornada d'Agustín Fernández. César Molgado i Néstor Querol s'han entrenat amb el grup, per tant, apunten a Tarragona, i els qui tenen més complicat ser-hi són Ramon Folk i Iago Indias. Això sí, tots dos ja fan exercicis amb pilota, per tant, també encarant el tram final de la seva recuperació, tant el migcampista reusenc com Iago Indias, com l'excapità de l'Espanyol B. Després explicarem una curiositat al voltant de l'àrbitre d'aquesta setmana. Avui, però, hem de rescatar també les paraules de Guillem Molina, del central de Valls, que està sent un dels homes més destacats d'aquest inici de temporada al centre d'esport Sabadell, tot i ser sub-23, tot i tenir fitxa de sub-23. Va quallar una molt bona actuació l'altre dia, el divendres passat, contra el Villarreal B, fent parella de centrals amb Aleix Coc. D'entrada, parlant, Guillem Molina, d'aquesta situació del centre d'esport Sabadell, que es troba actualment en descens. Ell ha viscut en les últimes temporades també males ratxes amb el València Mestalla, i d'entrada ha avisat que aquestes dinàmiques no es canvien d'un dia per l'altre, però que estan units i que estan convençuts a la plantilla que se'n sortiran.
És difícil sortir-ne. No és fàcil, perquè quan encadenes partits que no surten les coses com vols, doncs és complicat, i canviar la dinàmica no es canvia d'un dia per l'altre. I bueno, el més important és que hem d'estar units, ens hem d'animar al camp, nosaltres confiem en el treball que es fa durant la setmana, i bueno, només queda intentar plasmar-ho millor els partits.
Doncs la confiança de Guillem Molina en aquests entrenaments que fan sota les ordres d'Antonio Hidalgo, avui insistim, a Sant Oleguer. Ahir escoltàvem Jacobo González amb un discurs força autocrític, avui toca escoltar Guillem Molina amb un discurs força realista. Ho deia ara, que aquestes dinàmiques no es canvien d'un dia per l'altre. I ha parlat també Guillem Molina dels objectius que ha de tenir el centre d'esport Sabadell aquesta temporada. D'entrada, oblidar-nos de moment, ni que sigui per un aspecte mental, dels objectius de play-off o descens del centre d'esport Sabadell, perquè l'equip es troba ara mateix en zona de descens, i per tant s'han d'anar marcant a partir d'ara objectius a curt plaç.
Nos tenemos que marcar ahora mismo objetivos más a corto plazo. No podemos pretender de estar en descenso a mirar la parte arriba de la clasificación ahora mismo, sino que tenemos que mirar el siguiente partido, ir semana a semana e intentar sacar buenos resultados para salir de esta mala dinámica y luego ya sí que miraríamos más para arriba.
I una més de Guillem Molina pel que fa a la seva procedència. Ell és de Valls, de la capital de la comarca de l'Alt Camp, per tant, tarragoní. Un podria pensar que el duel d'aquest dissabte a les 7 de la tarda al nou estadi de Tarragona podria ser especial per ell, però res més enllà de la realitat. Diu que no hi ha, Guillem Molina, cap sentimentalisme amb el conjunt grana.
Sí que és veritat que soc de Valls, que soc de Tarragona, però bueno, és un equip qualsevol. Nosaltres tenim molt bon equip, jo penso que podem guanyar qualsevol, estic convençut, tenim molt bona plantilla i anirem allí a Tarragona a competir i a Tarragona i on sigui.
Doncs a competir, la promesa de Guillem Molina, on sigui aquesta temporada, més enllà, insistim, de ser Tarragona i ser ell, el central català de Valls. Per cert, notícia d'última hora, a l'hora que estem gravant aquest podcast, com sempre diem. El Centre d'Esport Sabadell ahir informava que havia venut ja més de 150 entrades per l'afició arlequinada de cara a aquest partit. Doncs bé, l'última informació que tenim és que només queden 15 places a l'autocar disponibles per viatjar, per desplaçar-se a Tarragona aquest dissabte. Recordem que l'autocar surt a les 11 del matí. Per tant, com diem, només 15 places disponibles. Això sí, si algun arlequinat es vol desplaçar amb el seu propi mitjà de transport, doncs bé, allà, al mateix Nàstic de Tarragona, vendrà entrades també a l'afició del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, aquesta és la informació que tenim a hores d'ara. Recordem que ahir a la tarda es va fer oficial l'endarreriment del partit, de les 5 a les 7 de la tarda, per motius televisius. Esport 3 oferirà abans l'Atlético de Madrid-Barcelona de la Lliga Iberdrola femenina. I un apunt més relacionat amb el partit, Sergio Escriche Guzmán serà l'àrbitre valencià de 32 anys, des de fa 8 temporades a la categoria de bronze, té 6 precedents amb el Sabadell, una única derrota a la ciutat esportiva Dani Jarque, i aquí venim a lligar l'anècdota que explicàvem abans amb Iago Indias. Aquell dia va ser, per cert, l'últim partit abans de la pandèmia, derrota del Sabadell per 4-2 contra l'Espanyol B. Aquell dia Iago Indias era el capità del filial blanquiblau, el braçalet al Sabadell el portava Pedro Capó. Com diem, 6 precedents amb el Sabadell, Escriche Guzmán, 2 amb el Nàstic, una victòria i una derrota. Anem a conèixer una miqueta més del conjunt grana. Smoking the sky. Què tal, Agustí Bernat? Com estàs?
Què tal, Pau? Amb ganes de veure un d'aquests duels d'alçada del futbol català.
I amb dos equips amb nom, en els últims anys, tant el Nàstic com el Sabadell, que han estat a segona divisió, en el cas del Nàstic fins i tot a primera més recentment que el Centre d'Esports Sabadell, i a diferència de les últimes jornades, avui sí que ens vens a parlar d'un equip amb noms, amb solera, consolidats a... Anava a dir la primera ref, però no, però en el panorama de la categoria de bronze, anem a dir-ho així, del futbol espanyol.
Sí, una plantilla que s'assimila més al que podria ser la del Sabadell, amb gent que han tingut experiència al futbol professional, jugadors més joves però que ja han sortit d'aquestes pedreres, no estem parlant dels filials de les últimes jornades, i al final, amb un entrenador com és Raúl Agné al cap, que té molt clar quin bloc vol portar en cada partit.
Un altre clàssic, també, del futbol català, l'ex-tècnic del Girona en el seu dia.
Sí, al final és un d'aquests tècnics que ha anat fent voltes, que ara està aquí a Tarragona, amb la idea, després que hagi marxat Toni Saligrat aquest final de temporada passat, d'aconseguir l'ascens, o com a mínim de lluitar-ho, perquè la plantilla, igual que la del Sabadell, és per aspirar a una zona alta, i amb un bloc consolidat, perquè tot i que només portem 6 jornades, el Nàstic ja té 3 futbolistes que ho han jugat pràcticament tot, que són Manu García i els dos centrals, Aitami i Àlex Quintanilla. El Sabadell, per la seva part, només en té 2, Aleix Coqui i Quique Rollo, però la dada canvia quan mirem quants jugadors superen els 500 minuts. El Sabadell no en té cap més, per exemple, i el Nàstic de Tarragona n'acumula 4 més, que són Pol Domingo, Joan Oriol, Pedro del Campo i Robert Simón.
Per tant, 7 dels 11 són allò que diríem intocables amb els esquemes de Raúl Agné. El Sabadell, a mi personalment, em sorprenia ahir, mirant xifres, coincidint amb la roda de premsa de Jacobo, que Jacobo és el quart jugador del Sabadell amb més minuts. És que al final entre lesions, entre provatures, entre una cosa i una altra, i ara crec que t'he fet l'assistència perquè Antoni Hidalgo ha fet servir més jugadors que no pas Raúl Agné.
Sí, de fet, Raúl Agné només ha utilitzat 15 futbolistes diferents com a titulars, aquests 7 que són fixos, i només n'ha variat molt poc més. Antoni Hidalgo, per exemple, n'ha utilitzat 19 en aquestes jornades de Lliga. Dèiem, només Aleix Coc i Quique Royo superen els 500 minuts, de fet són els 540 disputats fins ara. César Morgado es va quedar en 450 perquè l'altre dia no va jugar, tot i que havia jugat tot fins ara. I al final, on més canvia el Nàstic de Tarragona per aquests 15 jugadors és en atac, on hi ha noms de molt nivell, Pedro Martín, Edgar Hernández, Frank Carbià, Pol Ballesteros mateix, que ara està també de baixa, suposen una amenaça important pel Sabadell, un Nàstic que a més juga aquest 4-3-3, que ha reconvertit a Javi Bonilla, l'ha utilitzat d'interior, tot i que hi ha moments que pot ser un 4-4-2, també aprofitant la velocitat de Robert Simón i la capacitat que té per jugar a tot el carril, sempre en funció del rival, en funció del moment de partit, pot jugar amb dos davanters, pot posar Frank Carbià a la banda, però sí que és veritat que Raúl Agné té les idees molt clares, té un bloc bastant consolidat, té jugadors que són habituals i això també li permet que es vagin adquirint automatismes més ràpidament.
És que al final ara estaves dient els noms i és futbol català 100%, eh? Frank Carbià, Reus, Robert Simón, recordo, entre d'altres, al Badalona, Javi Bonilla, que havia estat al Mallorca, per tant, noms que ens han de sonar sí o sí. I ara tiro de memòria i m'hauria deixat molts equips en el seu currículum, però bé, com diem, molts més canvis al Sabadell que no pas al Nàstic. Veurem també qui ocupa, és un dels aspectes interessants, qui ocupa l'atac del conjunt grana amb la lesió d'Edgar Hernández, si arriba a temps o no. Tot fa pensar que serà molt complicat, però té jugadors de molta alçada, com és el cas de Pablo Fernández o Pedro Martín. Per tant, té alternatives a Raúl Agné.
Sí, és una plantilla de molt nivell. A més, tot i que no han marcat molts gols, per ara 6 gols no és una gran quantitat. I fora de casa no arrenquen encara amb resultats.
Ja ens agradaria portar 6 gols a nosaltres.
Sí, això sí. Però sí que és veritat que defensivament també s'estan mostrant sòlids. És un equip que encaixa poc, que a casa està traient molt bons resultats i que al final és el que diem. Molts jugadors clàssics del futbol català d'aquest grup tercer, tot i que ara hi ha la mescla de grups amb la nova categoria, que permet que fins i tot es coneguin més. Robert Simón, que tu mateix apuntaves, és un futbolista que va començar a la base del Badalona, va debutar al primer equip, va volar una mica, l'any passat ja estava jugant allà després d'haver tornat anys enrere, i va ser un dels grans jugadors de la categoria de temporada passada, i això li ha valgut, per exemple, després d'acomiadar-se entre llàgrimes de Badalona, per donar un pas més en la seva carrera i estar aquí al Nàstic sent també un dels jugadors que millor està rendint aquesta temporada.
Doncs estarem molt atents a aquests futbolistes que hem escoltat tantes i tantes i tantes vegades. Un altre que hem escoltat uns quants cops, i de veritat que això algú pensarà, home, us ho heu fet venir de conya, avui que el Sabadell ha anunciat que Agustín Fernández és el doc de l'equip, el doctor de l'equip, el metge del primer equip. També té un doctor al Nàstic de Tarragona i això de veritat estava ja pautat, estava al guió abans de conèixer aquesta notícia.
Sí, però no venim a parlar pas del doctor del Nàstic de Tarragona, del cap de serveis mèdics, sinó de Javi Ribelles, d'un migcampista valencià que va sortir del futbol valencià.
Anem a dir-ho així, un jugador que vol seguir els passos d'Agustín Fernández.
Sí, i a més és un futbolista que té, com en la tasca d'un metge, ha de fer talls molt precisos, jugar al mig del camp a la parcel·la defensiva, té aquesta responsabilitat de salvar fins i tot l'equip en alguns moments i que va arribar el 2019 al Nàstic després de pagar la clàusula unionistes. En un principi va tenir una lesió al genoll que el va apartar de jugar amb el Nàstic fins i tot abans de debutar, però que després, havent passat per l'Atlético Levante, per l'Alcoyano, pel futbol valencià, per unionistes i finalment al Nàstic, ara mateix és un d'aquests migcampistes defensius que té el Nàstic de Tarragona, però la seva faceta més important és que està llicenciat en Medicina des de l'any 2016, que a més va aconseguir plaça al Mir, que va deixar un costat per continuar amb la seva carrera futbolística, i el més important, té dos màsters, un d'ells encara l'està cursant, el primer d'ells en Medicina Estètica, amb un treball de fi de màster titulat Aplicacions del plasma enriquit en plaquetes en Medicina Estètica. No tinc ni idea què vol dir, però déu-n'hi-do entre la carrera i els màsters. I l'últim, que l'està realitzant ara, que és un màster en urgències medicoquirúrgiques. Més enllà d'això, el doctor Ribelles, recordem, Javier Ribelles, jugador del Nàstic, no és el doctor dels serveis mèdics, també està fent les pràctiques d'aquest segon màster a la Clínica Audita de Tarragona, on hi ha un conveni entre el club grana i el jugador, i òbviament la clínica, també és patrocinador del club, i estem parlant d'un futbolista que ja ha estat titular 5 cops aquesta temporada, que també és de la confiança de Raúl Agné, i que fora del camp té una vida d'això més moguda amb la carrera de medicina i ara exercint com a metge.
Doncs no està gens malament, i els nostres respectes, perquè la carrera de medicina és de les més fotudes. Jugador, per cert, que va arribar amb Toni Saligrat a la banqueta del Nàstic. Per tant, és d'aquests jugadors que coneixia perfectament de tot el futbol de Llevant. Una plantilla, per cert, Agustí, on hi ha absolutament de... Aquesta és la història de Javi Ribelles, però és que ha passat absolutament de tot en aquella plantilla.
Sí, parlem, deies abans, que és un bloc més veterà, més de la categoria, sense deixar enrere aquests filials, que és veritat que són gent molt bona, però són molt joves i no se sap què passarà amb ells. Però és que al Nàstic hi ha gent que les ha viscut de tots els colors. Entre tota la plantilla hi ha una quinzena d'ascensos, entre ells el Edgar Hernández amb el Sabadell. També hi ha més d'una vintena de descensos, hi ha uns quants campionats de Lliga. I per posar una mica en perspectiva, jugadors com Marc Trilles o Fran Cardià han patit descensos administratius. Marc Trilles li va tocar viure aquesta mala part del futbol quan jugava al Castellón, i Fran Cardià li va passar amb el Reus. Francesc Fullana, el migcampista i encarregat de posar pilotes aturades...
L'estratègia de tota la vida de Fullana, sí, sí.
Sí, és un dels grans futbolistes també d'aquest Nàstic, al final tots són molt bons. I el jugador Montuiri, que ha guanyat 3 lligues, dues d'elles amb l'Atlètic Balears, només ha pujat en una ocasió, i va ser amb el Llagostera, no va ser jugant al Balears. De fet, estem parlant que és un futbolista que 3 cops ha estat a punt de pujar. El 2012 va ser campió, no va aconseguir l'ascens. El 2017, tot i no ser campions, van arribar a l'eliminatòria final i no van aconseguir l'ascens. Perdó, el 2017 van caure a la segona ronda, i el 2019, que van perdre primer amb el Racing després de ser campions i després amb el Mirandés a l'última eliminatòria. 2-3 cops s'ha quedat Francesc Fullana a prop de l'ascens, sí que és veritat que el va aconseguir en el seu moment, però que a més ha guanyat 3 lligues de segona divisió B, que és la categoria que coneixíem fins ara, i que també li dona aquesta experiència.
No està gens malament, jugador que va estar a la Ponfe la temporada passada sense massa èxit, no va tenir massa minuts, i després doncs va anar a parar al Nàstic. Diria que Francesc Fullana també, ara no recordo exactament la professió, però vull recordar que era professor, i que era doncs un dels motius que lligaven a la illa de Mallorca. Però m'estic llançant a la piscina. Em volies parlar d'exarlequinats, no?
Sí, sí, clar. Parlàvem, clar, gent que ho ha viscut tot el futbol. Pol Ballesteros i Edgar Hernández, Salvar-se Olot, l'ascens posterior d'Edgar Hernández, també Edgar Hernández anteriorment amb el Sabadell, l'ascens amb el Reus. O sigui, és una plantilla que les ha viscut de tots els colors. I deixo la millor pel final, perquè dèiem, el Nàstic porta 6 gols, n'ha encaixat 5, bé, i té un porter, que és Manu García, que va establir tot un rècord d'imbatibilitat. Va estar més de 10 partits amb la Ponferradina sense encaixar un gol, més de 900 minuts. Que la ratxa no comenci aquesta setmana, però també estem parlant això d'un porter de molt nivell, que ve de jugar a la Ponferradina, igual que Francesc Fullana, i que, per tant, demostra que el Nàstic de Tarragona és un d'aquests equips que està apostant també fort per intentar, com a mínim, lluitar per l'ascens amb jugadors no només de la categoria de molt nivell, sinó jugadors de categoria superior.
Vols que et doni la dada? El Sabadell, és que la teníem guardada per demà, però te l'avanço. El Sabadell porta 452 minuts sense marcar-li el Nàstic al nou estadi. No vull posar més... més negativisme...
Deixem-ho amb una mica de calma i que acabi
aviat. Sí, més negativitat en l'ambient, però el Sabadell fa 5... Bé, en els últims 5 desplaçaments s'ha quedat a 0 a Tarragona, i l'últim record és el 5-0. I noms també clàssics, com per exemple el de Joan Oriol, no?
Sí, és un futbolista que ara ja està en una etapa més final de la seva carrera, però que les ha viscut de tots els colors, que amb el Villarreal es va arribar a establir amb el primer equip just quan aquell equip va baixar a segona divisió, aquell any de la Champions, el grup amb el Nàpols, el Manchester City i el Bayern de Munic. Després puja de segona a primera, té una aventura també a l'estranger. Últimament ja ha estat més en el futbol de segona divisió i també segona B, va jugar al Mallorca, a casa seva, al Mallorca, i ara està a casa seva a prop de Cambrils. I després, l'última que pot haver viscut, tot i que diria que per xarxes socials no s'ha pronunciat ara amb tot el moviment que està havent-hi a Lleida, també va sortir de mala manera, perquè de fet la temporada passada en el Nàstic Lleida, que es va disputar segona B, va donar declaracions prèvies abans del partit que no van deixar indiferent a ningú, i que el president de Lleida també va fer que es mullés per les xarxes socials.
Sí o no?
Sí, sí, va ser un dia d'aquells...
No treguis molt el nom de Lleida, que se'ns presenta la Guàrdia Civil aquí en un moment, eh?
Intentem que no, que tenen moltes coses pendents.
Què va dir, per cert?
Que no, va dir que no es va sentir ben valorat pel club amb la gestió de la seva sortida. Era un jugador molt estimat, que s'estimava el club, de fet, i l'havien tractat bastant bé, però en general molta gent quan acaba sortint d'allà de Lleida no acaba parlant del tot bé.
No sé per què, eh?
I Joan Oriol ara, que està a casa, jugant amb bon rendiment, i lateral esquerre, que d'aquest Nàstic de Tarragona també un altre jugador amb bastants minuts.
I d'un veterà, Joan Oriol, avui ho rematem amb un altre veterà, per mi un dels fitxatges sorprenents d'aquest mercat d'estiu, del passat mercat d'estiu, perquè estem parlant d'un home canari, a més, de perfil primera i segona divisió, que molts el veien retirant-se a les Palmes, Aitami Artiles, de fet era el capità la temporada passada.
Sí, era un dels capitans, el Nàstic també és un dels capitans allà a Tarragona, i era un futbolista que l'any passat de fet va declarar que volia continuar a la Unió Deportiva Les Palmes, 35 anys que ja en té, un capità, un jugador històric. És veritat que va marxar durant una època en els últims anys per un malentès amb la direcció esportiva, però que al final era una de les icones de la Unió Deportiva Les Palmes, tot i que es va comunicar que no renovaria el seu contracte, i el Nàstic, això sí, ràpidament es va moure i el va incorporar. Un futbolista ja no de tot el futbol professional, que té moltes etapes entre el Xerez, el Córdoba, el Deportivo i la mateixa Unió Deportiva Les Palmes. Amb els canaris ha jugat gairebé 300 partits. A més, un futbolista que és d'Arguineguín, que això ja és màgia, amb els germans Valero, nom David Silva. I era una institució al vestidor de la Unió Deportiva Les Palmes. Pedri, el jugador del Barça, ha parlat en diverses ocasions que el primer cop que arriba es presenta a Itami com a capità, i aquesta demostració que és més que un capità, li diu que tot el que necessiti està disposat a ajudar-ho. També és un jugador que sempre que ha tocat fer accions solidàries sempre s'ha donat un cop de mà, sempre ha volgut ajudar a qualsevol acció i causa solidària, i a més és un d'aquests capitans dins i fora la gespa que qualsevol equip voldria. Quan les coses anaven malament a la Unió Deportiva Les Palmes sortia a parlar i a defensar Pepe Mel, quan havia de parlar malament del VAR també parlava malament del VAR, i ara el Nàstic és un dels 4 o 5 capitans que té l'equip, no és el capità principal, però també és un d'aquests jugadors veterans i que en un vestidor
que entra ja amb el cap, per exemple, Ramon Folch aquí al Sabadell, jugadors que venen amb aquesta experiència i que entren al vestidor i pràcticament no porten el braçalet, però sí que són molt importants. A mi, a Aitami, jo els partits que li vaig veure la temporada passada, la segona divisió ja començava a justejar-li, perquè se'l notava ja amb aquesta edat, i fins i tot amb un jugador que és, si algú no el té molt present, és molt corpulent, és d'aquells jugadors pesadots.
Sí, que el joc més ràpid potser de segona divisió se li fa feixuc, però recordem, per exemple, amb el mateix cas del Sabadell, quan Miguel González va aterrar aquí a Sabadell, venia del Cádiz de segona divisió, i la primera temporada, tot i l'edat, tot i les condicions físiques, va ser prou bona. El Nàstic per ara ho ha jugat tot, 540 minuts, titular també amb Quintanilla, la parella de centrals que no es mou, i això demostra també que com a mínim ara mateix, per la categoria, és un central de garanties, i també és un d'aquests jugadors que intentarà posar-li difícil al Sabadell perquè marqui un gol després de tant temps sense marcar el nou estadi.
Estarem pendents de tot el que succeeixi en aquest Nàstic Sabadell de dissabte a les 7, prometo, perquè ara porto una estona donant-li voltes al tema de Fullana, No recordo exactament quina era la professió, diria que era professor, però no estic massa segur del tot. En qualsevol cas, un luxe, com sempre, Agustí Bernat, que ens presentis el bo i millor, que ens detallis el pròxim rival del Centre d'Esports Sabadell. La setmana que ve tens feina, amb el Sanluqueño.
Sí.
Tu passaràs bé amb Dani Huiza.
Sí, Dani Huiza. I ja puc anar llançant una idea. Aquest FIFA 22 que acaba de sortir té una col·laboració de l'Atlético Sanluqueño.
Sí o no?
Sí, ja en parlarem la setmana que ve.
Estava pensant ara, Diego Cervero segueix al sí. Sanluqueño, per tant tens per fer un altre doc la setmana que ve. Podem anar encadenant aquí.
Sí, els doctors de la categoria, igual en trobo 20.
Sí, mira, de moment en portem un, que és Ribelles, i la setmana que ve segur un altre, Diego Cervero. Agustí Bernat, gràcies, com sempre, ens retrobem el dijous que ve.
Adeu, que vagi bé.
Som-hi a la publicitat un altre cop.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Especial 20è aniversari.
Hola, sóc la Maica García, waterpolista del Club Natació Sabadell, i volia felicitar a Ràdio Sabadell per aquests 20 anys i res, a seguir fent anys. Una abraçada. Adéu.
Em dic Albert Soler. La meva relació amb Ràdio Sabadell és triple. Per un costat, el 2002, ja plogut d'això, vaig estar a punt d'entrar a formar part de l'equip d'esports, però al final vaig escollir el camí de la premsa escrita. Molts anys després, vaig ser tertulià del programa matinal amb la Mireia Sanz durant una temporada, però sobretot la meva relació amb la casa és amb les retransmissions dels partits del centre d'esports. No sé veure un partit sense tenir a l'auricular la veu del Sergi Garcés i l'Adrià Arroyo i companyia. Llarga vida a la ràdio i en especial a Ràdio Sabadell.
Moltes felicitats per aquests 20 anys en antena. Una celebració pels que feu la ràdio cada dia des de fa 20 anys i per tota la ciutat. Un plaer haver-vos pogut acompanyar com a oient i compartint tertúlies i poder haver estat una mica part d'aquesta història.
Celebra-ho amb nosaltres.
Ràdio Sabadell. I never saw it coming. I couldn't read a sign. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I tell my youth, it's time for you to go.
Gran final de l'Hotel Suís, hem fet aquesta segona aturada per la publicitat i toca ara parlar d'handbol, perquè a la primera nacional l'Oar Gràcia buscarà retrobar-se amb la victòria aquest cap de setmana després de caure dissabte passat a la pista del Bordils per 3 gols de diferència. Els de Cesc Borrell juguen contra el Granollers B dissabte a 6:45 de la tarda al pavelló del carrer Bocatxo, un partit que Nil Montserrat, jugador verd i blanc, preveu complicat.
Granollers sempre és un equip que cada any renova amb les noves jornades que venen de baix i és un equip que sempre dona guerra. Haurem d'estar molt sòlids per poder treure els dos punts, però confiança plena en l'equip.
Els graciencs tornaran al carrer Bocatxo amb la intenció, com a la primera jornada de Lliga, d'aconseguir la victòria que els permeti escalar a la part alta de la classificació. Ara mateix una victòria, insistim, i una derrota. Pel mateix Montserrat, comptar amb el suport de l'afició els pot ajudar a tirar endavant el partit.
Normalment ve molta gent ja al carrer Bocatxo i estem molt contents del plus que ens dona l'afició. Però, bueno, com t'has dit, m'agradaria fer una crida també a que tota la gent que pugui venir vingui a animar-nos, perquè nosaltres honorem tot i és un plus que ens pot ajudar.
L'altre equip de la categoria, el Creu Alta Sabadell Handbol, intentarà aconseguir la primera victòria de la temporada després de perdre els dos primers partits. Els arlequinats, recordem, venen de caure a la pista del Poblenou per 36-29. Els de la Creu Alta s'enfrontaran a l'actual líder del grup de Primera Nacional, el Sant Cugat. El jugador creualtenc, Oriol Carrillo, pronostica un partit difícil.
Vaig veure que van guanyar solidament. I això, com dèiem abans, tots els partits són complicats, i contra el Sant Cugat, doncs més, però... Però bueno, ho sortirem a lluitar i a veure què tal.
El partit serà una altra prova de foc pels de Ramon Salmurri, que tenen clar que l'objectiu d'aquest any, una altra vegada, és competir al màxim cada enfrontament, buscar la salvació i també posar les coses complicades a rivals d'entitat com el Sant Cugat.
Aquesta és la nostra idea. Òbviament és lluitar-ho tot fins al final i això, que ens guanyin els rivals perquè siguin millors, no perquè els deixem guanyar. I... vindria a ser això, lluitar-ho tot i fer tot el que sabem i tot el que estem entrenant.
El Creu Alta Sant Cugat es disputarà, en aquest cas, al pavelló de Cal Balsac, diumenge a 12:45 del migdia.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I ara parlem de rugbi i de bones notícies pel rugbi sabadellenc, perquè després, atenció, de 946 dies sense rugbi a la Roureda, aquest cap de setmana podrem tornar a gaudir d'aquest esport a la ciutat. El sènior masculí del Sabadell Rugby Club s'enfrontarà al filial del Buc i buscarà mantenir les sensacions del primer partit on va empatar a la feixa llarga de l'Hospitalet. Més informació a càrrec, d'aquí si no, de l'Oriol Ferran.
Dissabte a 6:45 de la tarda tornarà el rugby a la Roureda. Els nois de Fran González es trobaran amb el Buc B amb la intenció d'aconseguir la primera victòria de la temporada després d'empatar a 26 contra el filial de l'Hospitalet dissabte passat. Els rugbyers van empatar el partit de la feixa llarga l'últim segon, després d'arribar perdent el descans per 19-6. L'anotador de la segona marca del partit, el veterà Patxi, assenyalava que la manca de concentració en certs moments del partit els va perjudicar massa.
Doncs bàsicament per emportar-nos la victòria ens va faltar estar concentrats als 80 minuts. Tenim lagunes de concentració que aquest cop han sigut entre els 10-20 últims minuts de la primera part, que va fer que ens capgiressin un marcador que teníem a favor fins aquell moment.
Tot i l'empat, el segon capità de l'equip assegurava que van poder plantar cara a un rival reforçat amb jugadors del primer equip i que això els dona forces per seguir competint al màxim.
I hem demostrat que, malgrat tenir reforços importants a l'Hospitalet, vam plantar cara, vam jugar prou bé com vam tenir la pilota i el resultat està en que vam empatar 26 amb aquest equip reforçat. Vam empatar a últim segon, o sigui, la lluita fins al final hi va ser-hi.
Els sabadellencs volen aprofitar la tornada a la Roureda per fer un bon paper davant del seu públic i oferir un bon partit després de tots aquests mesos de pandèmia.
Doncs tornar a competir a casa després d'un any i mig de pandèmia, després d'un any i mig sense poder jugar a rugby, doncs ens genera molta il·lusió, moltes ganes de voler fer un bon paper i dir que l'afició vingui, ens doni un cop de mà, que és superimportant el suport de l'afició, que ajuda a empènyer les melers, ajuda a fer aquests últims 5 metres que comentava abans, i és un factor fonamental perquè puguem fer un bon paper i puguem arribar a complir els nostres objectius.
Els sèniors femení, obligades a unir-se amb els equips de Badalona i Mataró per falta d'efectives, van debutar a la Lliga amb una victòria contundent per 10-27 contra la també fusió de Banyoles i Garrotxa. Marta Cascales, segona capitana de l'equip, valora molt positivament la fusió d'aquest any i assegura que s'hi senten molt còmodes.
Evidentment estem més que contentes amb la fusió amb Badalona i Mataró. Tenen tant un equip de jugadores com un equip tècnic que creiem que ens aportarà coses molt positives, així com també podrem aprendre. I bé, de moment ens hi sentim molt còmode.
Després de la primera victòria, les de Rubén Montes descansaran aquest cap de setmana i tornaran a la competició el cap de setmana del 16 i 17 d'octubre contra l'Hospitalet.
I acabarem fent un apunt més de waterpolo perquè ahir s'estrenava l'Astralpool Natació Sabadell a la divisió d'honor masculina a una piscina complicadíssima com és la de l'Atlètic Barceloneta, la piscina de Sant Sebastià, i va plantar cara i de quina manera l'equip de Quim Colet, que va caure per 8-7 contra el principal candidat al títol, contra aquest Atlètic Barceloneta. El 8-7 el va fer el bielorrus Costa Aberka a 6-21 pel final, però a partir d'allà ja no es va moure el marcador. Un Club Natació Sabadell, per cert, que avui mateix ha viatjat cap a Hongria, cap a Budapest, perquè demà mateix comença la segona de fase de grups de l'Eurocup contra l'Ortigia italià, i demà donarem tots els detalls al voltant d'aquesta prèvia de l'Eurocup a l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo. Nosaltres ens acomiadem enviant una salutació ben forta del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, i avui us deixem, com fa 14 dies, com fa 2 dijous, amb aquesta nova secció que hem estrenat aquesta temporada a l'Hotel Suís per donar veu a les entitats de la ciutat de Sabadell. Avui és el torn del Club Halterofília Sabadell.
El megàfon, l'altaveu de les entitats esportives de Sabadell.
Soc Miguel Moreno i soc el secretari del Club Halterofília Sabadell.
Nom del club.
Club Halterofília Sabadell. CHS com a diminutiu.
Data de fundació.
Principis del 2017.
Seu de l'entitat.
De moment estem dins de CrossFit del West, no integrats, no separats del box, que està ara mateix entre els carrers de Raimon Casellas i Sant Ferran, al barri de Gràcia. Però a partir de l'any que ve ens trobarem a un nou lloc que encara tenim per anunciar públicament, que us acabarem a les xarxes socials quan sigui el moment.
Número d'esportistes.
Depèn del que es defineix, o sigui, tenim de moment, si no ens fem els càlculs, 72 o 6 inscrits, i d'aquests 40 tenen llicència federativa. I com a referència, fa mig any vam tenir una entrevista també per Hotel Suís, i per llavors tenien com 50 socis, de forma que en mig any hem tingut un creixement bastant notable.
Una mica d'història.
Doncs, com vas dir, es va fundar l'any 2017 pels que han sigut els fundadors de CrossFit del West, i va ser al principi com una plataforma perquè el nostre entrenador, que ha sigut una constant, Alfonso Jiménez, un múltiple campió d'Espanya i també de participant de campionats europeus entre els 80 i els 90, era una plataforma tant perquè els fills d'Alfonso poguessin participar als campionats i també perquè els que practiquessin CrossFit doncs tinguessin una oportunitat per aprendre millor halterofília, ja que és probablement la part de CrossFit més complicada. Els primers anys doncs, el club era molt petit i costava una mica créixer, però el 2019 doncs, va ser quan no només el club va créixer a nivell de socis i assoliment, va organitzar algunes jornades de Lliga i campionats regionals a nivell català, i entre assoliments doncs, va fer 5 medalles d'or, 10 de plata i 2 de bronze el 2019. El 2020 va ser bastant difícil, però vam aconseguir 4 ors, 3 d'ells a campionats espanyols, i les 3 medalles van ser d'atletes femenines, 8 de plata i 4 de bronze. I per acabar la història, entre finals del 2020 i inicis del 2021 va ser el moment més crític, però també per culpa de la pandèmia, ja que perquè hi havia una petita crisi interna on el club va estar a punt de tancar, però perquè els d'Edelweiss no podien mantenir-ho bé per motius financers.
Reptes de futur.
A curt termini és simplement fàcil, o sigui, continuar fent el que estimem, que és aixecar peces i passar-nos-ho bé. Aquest cop a un lloc diferent, segurament una mica més gran del que tinguem ara, tindríem nou material, nous racks per fer squats, imaginem que eventualment més material per fer coses diferents, i el funcionament, doncs, més de lo mismo, o sigui, simplement gaudir de l'esport, aprendre més tècnica, que els que facin crossfit doncs, ho complementen amb halterofília, i els que vulguin competir doncs, ho tinguin en les millors condicions doncs, per anar als campionats i a les jornades de Lliga i petar-ho. Però a més llarg termini ens agradaria també fer no només halterofília, sinó que com que també hi ha més esports de força, doncs poder bullar-nos una mica i potser fer coses strongman que no es veu per aquí, powerlifting, que això últimament sí que està bastant de moda, o fins i tot fer com una interpretació nostra del crossfit, però entre cometes menys masoquista. I la missió al final, doncs, encara que sembli ambiciosa, és més factible del que sembla per tal com està l'entorn, que és ser el millor gimnàs de Sabadell i si pot ser fins i tot el millor del Vallès Occidental i Oriental, doncs encara millor.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.